Hem arribat a les 4:04. Que passeu bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a l'era de les fake news, de la deshumanització de l'altre, de la polarització, de l'individualisme. Benvinguts a l'era dels missatges virals, buits, que capten, que calen, que ens obliguen a posar-nos la capa d'estàs en jo, estàs en contra meu. Venen niguls de tempesta. Només podem bufar cap a una mateixa direcció si volem que el cel quedi net i el sol travessi la foscor. Julià Puig, benvingut, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, vosaltres.
Molt bé, molt bé. Miquel Àngel Palleres, com estàs?
Fantàstic.
Borja Sales, com va?
Molt bé, fantàstic.
Vos heu posat la capa de superherois?
Sí, jo, però jo som com los increíbles, jo no duc capa.
No dus capa?
No, peligroso, peligroso.
Perquè si no, s'embulla, no?
Sí,
s'enganxa.
S'ascensor, ses hèlices d'un avión, és complicat.
Tu ets més de...
Apelo.
En Batman també en duia, no?
Sí.
No sé si he entrat jo un poc gris, amb aquesta introducció. M'heu de perdonar, que no sé si he estat poc optimista. Havia d'ajuntar les quatre paraules polisèmiques de la setmana, que són capa, calar, era, nigul. Ho he fet, però és vera que potser he entrat allò amb un esperit poc constructiu. Avui xerram a partir d'aquestes quatre paraules. Ja sabeu que això és lliure, que jo no vos he demanat res i vosaltres jo tampoc. Així que anem, com qui diu, posant-nos la capa, que per això havia aquesta cançó. Borja Sales, si te dic capa, que te venes cap?
Un superheroi, vull dir, la capa d'en Superman.
Directament?
Sí, no directe, sí.
Miquel Àngel, tu que no dus capa?
No, però pensava en... Ara no me surt el nom del presentador aquell que per cap d'any sortia per televisió espanyola.
Sí, en Ramon...
Un Ramon.
Ramon del Gran Prix.
Sí, que duia una capa, no? I tothom deia que fa aquest home amb una capa que pareixia en Batman. Sí. Però, bueno, si me demanes, lo primer de tot era pensar en capes de pastissos que se fan per capes, no? Mm. I que en gastronomia els temes de capes s'amplia molt.
Mm-hmm. O se l'assanya. També.
Lasanya, mil hojas.
Uh-huh. Estan trencant allà. Jo cap, evidentment, també de superheroi, però bé, també me venen a la ment, ara que he estat de viatge, he vist unes capes de com s'anan formant el sol, coves i demés, i se veuen allà els estrats de les capes de terra, i que a vegades fan unes formes molt guapes, les capes de l'atmosfera, diferents capes.
De fet, aquesta setmana hem xerrat de la capa baixa de l'atmosfera, on passa tot, aquesta pluja que fa tant de dies que mos banya i que banya la terra, o de les capes de l'oceà, que tu també t'hi has ficat, no? Les profunditats, Julià.
També, sí, sí.
Què tal aquest oceà?
I de molt guapo, molt preciós, molt espectacular, i cada vegada més brut. La qual,
sí, no? Això se nota.
Una llàstima. Sí, se nota molt, i és una llàstima això, que segons per on se busseja o no, pots trobar una quantitat de bosses de plàstic, taps... Qualsevol cosa que tu puguis imaginar, allà baix hi serà.
Perquè en Julià no mos ho diu, però ve d'un viatge molt hermós i fas molt bon color. Això és que era un lloc on havia molt de sol.
Hi havia sol, i feia calor, i vent, i espectacular, la veritat.
Molt bé, molt bé. Cap a la nostra paraula té aquesta polisèmia, també té una part com a més emocional, que són les capes, que mos veuen les persones, o que estan fetes de capes, no?
I les cebes. Però bueno, jo crec que totes les persones tenim aquestes capes, no? Tenim una més, jo crec, una més interna, que no mostrem a ningú, que només és nostra, i a partir d'aquí, l'exterior, pues, deixam entrar la gent en aquestes capes en funció de la nostra relació que tenim amb elles, no? I tenim una més externa, una coraza, no? I a partir d'aquí deixam entrar la gent quan més confiança tenim, no? Uh-huh. Així que jo crec que sí que està informat per capes.
De fet, els illencs diuen que fins que arribes a la capa més propera en el nostre coret, has hagut de picar pedra.
Sí, sí, jo crec que no deixam, segons qui, no, això que dèiem, els forasters, no deixam passar de la primera. De la primera capa ja no deixam passar. No?
Se queden a dermis.
A la dermis, sí, sí, el més enfora possible.
Que és una altra capa protectora, per cert.
Sí, tant, també.
Vaja, no estic tan d'acord d'això, que sempre els mallorquins costa molt arribar-los a conèixer, que t'obrin en casa seva. Penso jo perquè som molt mesclat, i també és veritat que m'ho diuen que no pareix mallorquí, que pareix... Em diu, tu ets xileno? Dic, no.
O jo me diuen lo mateix?
No.
Xileno, me
també
diuen.
També te demanen ser xileno.
Bona broma, eh?
Segurament és el poble americà que no saps ben bé que són els xilenos, no són ni els Estats Units ni són centroamericans, i te diuen el xileno. De vegades m'ho he dit no, però perquè ho dius, ah, no. Bé, qüestió. Jo no estic tan d'acord que en els mallorquins, quan tu no fa 50 anys, sí, els nostres repadrins pot ser, però... jo considero que són bastant, inclús diria, multiculturals, vull dir, jo que vaig néixer a Serenal, que molts de nostres venim de famílies mesclades, els meus padrins eren de la península, uns altres padrins d'aquí, no considero que mos costi tant entrar en aquestes capes per conèixer-mos.
Jo un pot sigui, ho crec que el que dius, no? Jo tampoc m'ho considero que sigui així, jo tot donava per braços i de fet ja me diuen que me'n refi massa de tothom massa prest, però sí que és veritat que tenc amics i he conegut gent que dius, però tu, Déu, basta que riguis un poc, basta que siguis un poc més simpàtic, que t'acosta que si no... No t'han convidat a casa seva, encara no refras ni una rialla. Però, bueno, sí, crec que la generació més jove com tu i jo, no com els altres dos.
Ahà. No sé què està passant avui, eh? No sé
avui m'ho està que... I sí que ja és... Tenim una altra dinàmica de fer en quant a això.
A veure, joves, si vosaltres, segons amb aquí...
I no tan joves.
Amb aquí xerrau, o vosaltres que, a més, sou empresaris, vull dir que vos heu de guanyar també les faves com tots, segons en qui xerrau, vos poseu una capa o una altra? Sabeu a què me refereix, no? Això és metafòric, també. Ara me posaré la capa de col·lega enrotllat. Ara me posaré la capa de comercial. Ara me posaré la capa, no sé...
Jo li dic fes paper.
Fes paper.
Sí, ara seré aquest personatge.
Sí?
I a més no funciona perquè no van jo. M'explico. Quan xerdes de jo, el que tu puguis dir, a mi Pantura me pot ferir. I Pantura puc reaccionar d'una forma un poc més visceral perquè m'estic centrant jo com a persona allà mig, molt d'any de teràpia, això. Però si dic, bueno, ara jo som aquest personatge i jo he d'aconseguir això d'aquesta persona, i me crec el meu personatge, dic, el que digui no va amb mi, el que digui va amb aquest personatge, per tant, sí, i més que capes, tenc muchos personatges.
Molt de personatges, perquè tu havies fet teatre, no, Borja?
Sí.
No sé si te ve d'aquí, també, si de...
Supos que sí, però perquè... intentam que les coses ens afectin el menys possible.
Anava a dir, és una manera de protecció.
És protecció, 100%.
I ho podem enllaçar amb les capes inicials, aquestes capes que també
sí,
tenim...
Sí, perquè no entrin de dins certes capes, dius, utilitzarem una capa, que és una capa exterior, que no permeabilitzarà res.
Que vos pareix, aquesta tàctica?
Sí, o sigui, jo l'entenc, eh? O sigui, inclús la puc compartir. El que passa és que jo no se m'adona bé fer personatges diferents, i perquè me genera un cert conflicte de després saber quin personatge he estat en quina persona. I en el final és un mal de cap enorme. Per tant, és més fàcil ser diguem, anava a dir sincer, home, no és exactament això, però vull dir més transparent. I d'aquesta manera no has d'estar constantment pensant si he amagat una determinada informació, l'he feta pública d'una altra manera, amb quina persona i tal, igual. És més fàcil, pues, ser més natural i així no anar amb aquest conflicte d'anar pensant constantment si ara amb en Julià li he xerrat d'una manera o amb en Bori he xerrat d'una altra. Intent ser més transparent en tots dos, no? I això m'estalvia molt de problemes posteriors per no haver de pensar constantment amb el personatge.
Sí, jo penso igual que en Miquel Àngel, jo tampoc mai he estat de fer el paper o de posar-me una capa diferent a l'hora d'interactuar ni amb proveïdors, ni amb companyeros, ni amb comercials, ni amb mi, ni amb pare, ni res. Jo sóc en Julià Puig actua d'aquesta manera. En Julià Puig pot estar a vegades més content, pot estar més trist, pot estar més enfadat, pot estar més d'una manera, però no pens, mai he dit, no, ara he de fer aquest paper, no? Sí que veureu, bueno, per exemple, si he de fer un client nou o tinc una reunió, doncs es veurà que, bueno, te poses la capa de superheroi de dir, vinga, va, a l'ataque, vinga, per totes. Però això sí que ho faig.
I que jo crec que no és el mateix individualment que col·lectivament. O sigui, no és el mateix fer un personatge en el 1-1, no?, que fer un determinat personatge o tenir una determinada conducta o un esdeveniment social, per exemple. No? Ara mira la inauguració d'una projecció d'una pel·lícula, bueno, pues estaré comportant-me més d'una determinada manera. Això sí, jo almenys sí que ho puc fer, no? Però en el one-to-one...
Jo me referir més en això, quan hi ha bastanta gent, a una persona que no conec de res, un proveïdor que ara que havia de comprar 10.000 pales de burgers i telefona 1.000 proveïdors i com m'aprenc un discurs, etcètera, etcètera. I és vera que, per exemple, l'atenció en el client, quan me toca estar cara en el públic, sí que faig el meu personatge. No som en Borja, eh? Vull dir, jo qualsevol persona que entra, hola, m'ho vull dir, què tal, com estàs? I quan te protesto, ho intentarem solucionar, no te preocupis. Jo de vegades enviaria la merda, vete'n. Vas mal sofrit avui, vete'n, ja està.
Això és per aquest...
Però clar, això m'ho passa a tots, Borja, sí. Per haig d'aprendre...
Todos tenemos días, eh? Todos
sí,
tenemos días.
Sí, de totes maneres, duguis a capa que duguis, mos caus bé.
Amb vosaltres sóc jo. No.
Fora capa, fora capa.
No faig un personatge.
mos caus bé. Vinga, seguim amb les paraules que compartim amb en Borja Sales, amb Miquel Àngel Palleres i en Julià Puig. Amb aquesta ja dono pas a la paraula calar, perquè a mi m'ha de una cosa en el cap, però n'hi ha moltes, Miquel Àngel Palleres, calar.
Però calar, anar a fer una calada, a pescar, no? Mm. I fer una calada, ha sortit tres raons de cop, això era una calada bona.
I de tant anar bé aquesta cançó de Fisherman
Correcto.
Blues, Borja.
Doncs ahir que vaig... No, ahir no. Abans d'ahir que vaig sortir entrenant la bicicleta i vaig tornar caladíssim d'aigua.
Te va calar fins als ossos, no? Te va travessar tot el que duies.
I és una cosa que cada vegada puc sofrir menys. Quan estic entrenant i plou, vull dir, abans inclús m'agradava, ara cada vegada és una cosa que... Me posa més de mala llet.
Saps per què t'estàs fent gran, no?
Sí.
Això li anava a dir, Borja.
Es 40 anys ja pesa.
Julià, calar.
Jo, calar, tot d'una vegada escapa una excepció que no sé si està recuïda en els diccionaris de la Real Acadèmia Espanyola o Catalana. La catalana no sé si és real. És a dir, en quant a Reis, no?
Sí.
Real Academia.
Jo ho entenc,
jo
ho entenc.
Jo m'he sobtat.
M'he obert un front que no tenia cap intenció.
No sabíem si era monàrquic.
Surt de Jordi.
Puig comunicar-me en català.
Surt de Jordi.
Que és que te pillen, que te pillin.
T'he calat, sí, sí.
No, t'he calat.
T'he calau, sí, sí.
Exacte, era una cosa que... Ara ja no dic, quan era més jovenet, si era... m'han calat, t'han calat.
Fa dos anys, vols dir, quan eres més.
Exacte, correcte.
Quan sorties per la finestra, que ton pare i ta mare, no?
Exacte, m'han calat.
No he fet res, mamà, ja t'he calat.
Exacte, correcte.
Exacte. Sí, sí, doncs, en el diccionari de la llengua catalana és la cinquena excepció que diu penetrar, endevinar les intencions, la manera de ser d'algú, les raons, el secret d'alguna cosa. Per exemple, ja t'he calat.
M'han calat.
Sí, sí.
Jo no cal mai a ningú. Som molt dolent. Hi ha gent, tenim una periodista aquí davant, per exemple, que ho és, que veu una persona i ja tot una... Només entrar per la porta ja saben com són, el que fan, tal. I jo no, jo necessito... Jo som dièsel, jo necessito hores i hores d'estar davant qualcú per calar-lo, no? Que ja no l'he calat, ja m'ho ha contat ell. Per tant, no, jo som molt dolent.
Però jo crec que és aquesta intuïció femenina que és científicament provada i que mos ajuda a calar les persones.
Sí, és com els colors que veiem els homes. Sí, els homes veiem mig de tota de colors. Les dones teniu molt més colors i calau més.
Exacte, calar. Sí, sí, sí. I calar, jo crec que ho podríem enllaçar amb les capes d'en Borja, perquè, clar, a veure si te calen un dia i diuen, escolta, xaval.
Jo sóc com Miguel Àngel, me costa molt calar la gent. Ha de ser molt obvi, molt obvi.
Ara jo tornava en el teu calar d'abans i era millor si haguessis duit capes de roba no t'haguessis calat tant.
És que enduo moltes de capes. Però quan plou ja ni Gore-Tex ni... Quan plou has d'estar a teva.
El truco està en banar nu. Ja cau directament. Exacte. I no se te queda aferrada en el cos. Ja, pam.
El Bernat no se te cala.
A veure. Sí,
sí, enmig de gener, me trob... Em porja en bicicleta amb pilotes, donant voltes pel Pla de Mallorca...
Hi ha coses que se poden fer nu i coses que no.
Sí.
Pots nedar, pots bussejar, però anar amb bicicleta de muntanya o de carretera, no.
No seria en cap sentit.
O gravel, no sé jo.
El ciclista nudista, no sé si és una cançó d'en Joan Miquel Oliver, però podria
ser perfectament.
Sí, sí.
Però té una d'aquestes.
Surfista
nudista o ciclista nudista?
Surfistes en càmera lenta a ciclistes nudistes.
Exacte, li hem donat una idea, ja.
Sí, sí, i escolteu, també calen les idees i els missatges, que jo ho posava en aquesta introducció un poc fosca que he fet en començar, però també hi ha idees, missatges que calen, i més en el context actual de les xarxes socials.
De les fake news, sí.
De les fake news, de la polarització, missatges que calen. Quins missatges penseu que calen?
No, jo, hombre, qualsevol. És curiós, avui en dia tinc un fill de 8 anys i és curiosa permeabilitat que tenen els joves enfront a les fake news. De fet, no saben distingir... vaig estar a una conferència l'altre dia que fake news és una contradicció, no poden ser. No? Si són notícies, no són fake, de cap de les maneres. No? Com li escalen tots aquests missatges de bombardeo constant, donar pedrades en el mur i tal, i com el derriben constantment, sobretot en temes que tenen a veure amb política, amb immigració, tot aquest tipus de missatges, calen molt sense ser verídics ni reals.
Estan molt ben fets, hi ha una intenció molt ben creada darrere perquè això cali.
Sí, 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 sí. Però bueno, si tenim una societat tan permeable, és probablement una societat que li falta educació, probablement. I això és genera una certa intranquil·litat de, bueno, la societat que hem creat, que estem creant, que deixem a les futures generacions. Si té aquesta permeabilitat, se creu tot el que li ve per molt de flancos diferents, pues jo crec que tenim un problema.
No, el tenim. I, a més, és tan difícil després que periodistes desmenteixin aquestes no fake news o fake news, que ja ha passat dies i ja després ja ha existit aquest... Vull dir, després com a... ja és un poc vera. El lloc que sí, no era... Ja és un poc verd.
Ja ha calat,
no? Sí.
Ja ha calat, i però a més en missatges que mos torna a ser de mitjana, no? Ja, quan tu diu, quan Couto diu, és es que la Tierra és plana. Diu, no, la Tierra no és plana.
Pues demuéstrame que no és plana. Clar,
no, ni siquiera eso. Dice, bueno, es tu opinión. Dice, perdona, es un hecho científico, no? Però, clar, transformen el hecho científico en una opinió, no? És la teva opinió.
Rebaixar la credibilitat.
Sí, i clar, vull dir, tot d'una mos duim qualsevol notícia, qualsevol fet científic, el duim a un terreno subjectiu. I clar, això es dona missatges que calen un determinat moment, i és un problema.
Sí, totalment. No vull afegir molt més, perquè sí que és un tema que jo me'n sent bastant, la polarització que està fent ara mateix, bueno, anava a dir aquí, però per tot el món, s'està veient el que està passant als Estats Units, estan a un pèl d'una guerra civil, per mort de la crispació i de la polarització, i perquè, precisament per això, perquè segons quins missatges han calat, que en la història mai haguéssim pogut pensar que arribessin, no? A Europa, a Alemanya, segons quin partit estan tornant a sorgir, perquè està calant un missatge que ja va calar fa 100 anys i que ara torna. I és que són els mateixos. I missatges, vull dir. No és la mateixa gent, perquè per sort ja no és, però seria molt vells, també. És verdaderament preocupants, i al final passa també no, tant amb un espectre de societat com en altres, perquè n'hi ha un que jo me genera més intranquil·litat, per dir alguna cosa, però bueno, és una llàstima que mos ho creguen tot darrerament, i que aquests missatges pues, puguin calar tant i tan fort.
Estaríem més tranquils anant a calar el Volantí, no?
Sí, jo pensava... I és un peix que se banya cada dia, va calar-ho. No, perdoneu, s'ha acudit.
Bastant bo, eh?
Sí. Però bueno, per relaxar una mica la situació, pensava que no m'escutxen los de la Direcció General de Salut, però a lo millor qualcú necessita una calada de algo que pueda fumar, no? Però preniu vostra vida una mica més sossegada i més tranquil·la, i feix una calada d'algo estrany, i d'aquesta manera estareu més tranquil.
Idò, nosaltres ara feim pausa de segons i continuem conversant amb en Miquel Àngel, en Julià i en Borja.
IB3 Ràdio és Dial.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutxis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Baracel i Bas.
Tieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive. A volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
I
Idò, aquí tornem a ser conversant polisèmicament perquè mos agraden ses paraules i també tot el que representen amb en Borja Sales, en Julià Puig i en Miquel Àngel Palleres, i hem començat amb en Batiato, que aquesta setmana és superprotagonista d'Entre Avui i Demà, perquè no només mos inspira, sinó que també ens l'han demanat per baixar barrera. En Susana Iborra, psicòloga, ens el va demanar dijous. A veure, era Miquel Àngel.
Bueno, pensem les eres socials, les eres geològiques, espais de temps llarg, no? I com els darrers anys aquestes eres se fan cada vegada més curtes temporalment, no? La era del Pleistoceno, la era de los dinosaurios, no? I van durar un millón d'anys, de repente estamos hablando de la era de Internet, la era de la intel·ligència artificial, i això fa 10 minuts, i com tot s'accelera tant, que potser pues, hem de recuperar una mica el concepte inicial d'era d'un període llarg, no? Deixeu que les coses respirin una mica més.
Julià?
Jo, que soc molt de ciutat, me ve en el cap cera del blat. D'allà, bé, espais que ja s'han perdut i cada vegada n'hi ha menys, si és que en queden aquí a Mallorca.
En queden.
Sí.
I a Menorca, que n'hi ha molts, també. Sí.
I d'allà me ve en el cap aquesta imatge, no?, de cera. Sí.
De batre. I tu, Borja?
A mi me ve com Miquel Àngel una era, però és que me ve el personatge de cera, que Anna Taylor, sí. Amb Era Astur i el documental aquest nou que ha tret, que a mi m'ha deixat fascinat, perquè quan he vist Era, penso en una era temporal i penso en tot el que ha fet Anna Taylor Swift.
I què ha fet Anna Taylor Swift?
Bueno, per mi és un fenomen, vull dir, és una fenòmena, sí. Vull dir, és una persona que la trobo hiperintel·ligent, i després va fer el seu... No és camarada de Taylor Swift, però vaig veure el documental i vaig quedar fascinat. Ha fet el seu darrer disco, que és... No, el seu darrer tour, que era The Eras Tour, i ara ha fet un documental que és com... Diguéssim, el making of d'aquesta gira, que és The End of the Era, i realment és... com fa feina i la capacitat que té de feina i lo intel·ligent que és aquesta persona i la capacitat que té de crear feina i de reunir-se de gent i com tracta l'equip, jo vaig fascinar. Com, no sé, jo tinc de vegades un poc mitificat en aquest personatge, és que pintures són un poc... autoritaris, o que són un magnates de l'imperi, de la música. Ella va regravar tots els seus discos perquè s'enfrontava a les discogràfiques i vull dir, tenir ell els seus drets, vull dir...
Amb Spotify, fins que... Spotify
ha canviat tota una concepció, sí, i tu veus com se relaciona amb l'equip i l'equip com se relaciona amb ella, i dius, hòstia, tens una Taylor, que és una magnate, i és una companya més. I realment tots són personatges, i ell ho diu, i se va mostrar supersensible perquè fan festes, Taylor festes, que no és qui vagin a Taylor, sinó que 20 lotes munten una festa que serà temàtica Taylor, amb música Taylor, i varen, crec que era Escòcia, si no vaig errat, i varen matar dues nines, pues, un loco, que, locos, que n'hi ha molts en aquest món, varen matar dues nines. Ella, que no tenia res a veure, se va reunint ses famílies, la ves que estava superafectada... vull dir, no sé, la vaig trobar com una persona que de vegades falta com a tanta empatia en aquest món un poc que vivim, que deshumanitzem tantes ses personetes, i realment me vaig quedar fascinat.
No sé si recorden amb Sarah Trump, i xerrant de documentals, s'estrena Melania.
Sí.
Una pel·lícula...
No me lo pierdo.
Feta, pagada pràcticament per Amazon.
Amazon, sí.
I on s'expliquen els dies previs, o els primers dies, millor dit, de la primera dama en aquesta segona fase Trump. La veureu, l'esperau... En Julià, clar, com que ha estat de vacances, potser s'ha desconnectat un poc, però s'estrena...
Qui és en Trump?
T'imagina?
Què ha passat?
Bé, aquesta setmana, i ara m'has fet pensar, amb en Toni Camps, a la secció de cinema, em recordava la pel·lícula Goodbye Lenin.
Ui, que bona.
On la mare del protagonista se pega un cop en el cap i quan se desperta ja ha caigut el mur de Berlín. I com que li diuen a aquesta senyora el més important és que no li doneu cap ensurt, intenten que la pobra dona no se n'adoni que ha caigut el mur de Berlín, que s'ha unificat Alemanya i que el comunisme ha caigut. I que té un pòster de Coca-Cola de 5x5 penjat davant que seva.
Sí, 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 sí.
És molt gran.
És espectacular aquesta pel·lícula. Sí.
Que també és un canvi d'era. I aquesta setmana, per cert, m'ha entrevistat també justament el que deia Miquel Àngel, la cera de l'intel·ligència artificial, en Gabriel Fernández Borsot, que té un perfil molt interessant, humanista i tecnològic, d'enginyer, que serà a Palma dia 12 de febrer, un simposi que parla d'intel·ligència artificial i propòsit, i jo li vaig demanar, som a cera de l'intel·ligència artificial? Va dir, jo crec que no, encara, no? Que som a cera, segurament sí, de la tecnologia. Però totes les variants que té l'intel·ligència artificial assusten, eh? Jo, després d'una conversa amb aquest senyor, vaig anar a dormir un poc enneguitosa, que diríem, eh? No sé, vosaltres.
Bueno, jo crec que hi havia una frase que deia qualsevol tecnologia en el moment del seu origen és absolutament indistingible de la màgia. I jo crec que en intel·ligència artificial mos passa algo parescut. Retrocedim, i no tants anys, retrocedim 25-30 anys i penseu que no hi havia internet a les cases. No teníem internet, no? Google és una empresa que va néixer l'any 98, si no hi malament. És una empresa que té 27 anys i pareix que està aquí, clar, nosaltres no, en els nostres fills sí, ha estat tota la vida, no? Però per nosaltres no. I si el retrocedim, fa, no sé, 100 anys no hi havia cap tecnologia informàtica, no? I de fet, vaig llegir no fa molt de temps que los hermanos Wright i Neil Armstrong, que va ser el primer home que va pisar la lluna, estuvieron vivos en algun moment al mismo tiempo. Vull dir que no hi estábamos volando, aprendimos a volar en aviones hace relativamente poco tiempo, no? Todo esto se acelera. Y en aquel momento, volar era algo indistinguible de la magia. ¿Qué está pasando aquí? Anar a la lluna era un miracle que ningú s'ho esperava. De fet, avui, i tornant a lo d'abans, hi ha gent que avui encara no se creu que haguem trepitjat la lluna, no?
Hombre, és que això està per demostrar, encara.
Efectivament, efectivament. De fet, hi ha una pel·li que es diu Capricornio 1 que consisteix en com se filma el aterrizaje en Marte. I tot això té que veure amb la ficció, no? Però, bueno, ja he perdut una mica el fil de lo que deia.
Perdó, disculpa.
La era de la intel·ligència artificial jo crec que no ha arribat. El que tenim ara no és intel·ligència artificial com a tal, no és molt intel·ligent, però jo és Big Data i processament del Big Data d'una manera que mos dona una sensació, una falsa sensació de que és humano, no? de que és efectivament intel·ligent i que tu pot tenir una conversa com molt real, però jo crec que encara mos falta molt perquè sigui realment intel·ligència com a tal. Segur que hi ha pinzellades, segur que hi ha temes que preocupar-se per com l'usarem en un futur. Però...
I qui la usarà en un futur, també? Perquè cada vegada estarà en mans de manco gent, manco empreses.
Bueno, he dit lo de Google, i si feis una mica de reflexió ara, vull dir, totes les xarxes socials estan en mans de dues empreses. Mm. Vull dir, és Meta, per una banda, que és Facebook, Instagram, WhatsApp i tal i qual, i vull dir, tens LinkedIn, tens mitja dotzena d'empreses que gestionen tot això. Els xips tecnològics, xips d'ordenadors i tal, estan en mans d'un parell d'empreses. El monopoli real que hi ha en el món que té a veure amb tecnologia és molt real. Tampoc és molt diferent de lo que hi havia fa uns anys i tenim aquestes diferències socials entre, per geopolítica, entre Àfrica i Europa per l'accés a tot aquest tipus de tecnologies i de més, no? Així que, bueno, lo que deia abans, anem a respirar una miqueta més, pongámonos nerviosos en segon que momento, però jo crec que encara no estem a cera de la intel·ligència artificial, rotllo Terminator, que hi ha gent, hi ha robots intel·ligents que circulen por ahí, no? I com deia una lota no fa molt de temps, jo vull que la intel·ligència artificial me faci la planxa i renti la casa i tal i qual, no que me haga el trabajo creativo, que és el que m'apetece hacer a mi.
Sí, tal qual, sí.
Sí, això és una cosa que és molt curiós, no? Que quan se començava amb el desenvolupament de la intel·ligència artificial o la gent en parlava, sempre el que se comentava era que bueno, no tots sempre serem humans, no? La part creativa, la part artística, això mai mos ho podrà llevar la intel·ligència artificial, no? Pues podrà rentar els plats i mos podrà rentar en terra, però mai mos llevarà l'art. I precisament el primer que ha entrat la intel·ligència artificial ha estat amb art, no? Ja fa música, fa pel·lícules, fa anuncis, fotografies, imatges, pintar... I, ostres, si ha començat per el que nosaltres dèiem, esto siempre será nuestro, què passa ara, no? Jo, en ser intel·ligència artificial, tenc un pot de també amor... No odi, amor por, diria jo. Amor, evidentment, perquè m'apareix fascinant, fascinant. O sigui, en el nivell que està avançant, ja no n'hi ha d'imatges, que fa 2 anys teníem en Will Smith menjant espaguetis bolognesa i ara fa qualsevol cosa. A nivell de control de data i de números i el que mos ajuda a la feina, jo l'empleo poc, però és espectacular. Me fa por per el que pot significar això en futur si no s'aprenen les mesures correctes. Se pot emplear, pues, tornant en el tema d'abans, en tema de fake news, que pot fer que calin uns missatges d'una manera molt senzilla. Denunciaven Janis Varoufakis, crec que era fa poc, que empleaven els seus, bueno, la seva cara i la seva veu per transmetre missatges que ell no havia dit mai, i això és evidentment és molt perillós, que no se li pugui posar un fre. I també amb el tema de puestos de feina, no? I aquí, tornant a lo que deia Miguel Àngel, en totes les noves màgies que han anat apareguent, sempre han aparegut, no? Els que ja eren, per exemple, quan en Ford va començar amb els cotxes para todos, el que deia, que passaran les quadrigues i que passaran amb els cavalls, no? I haurem de mullar els cavalls, i tota la gent que du les quadrigues i bueno, al final el món avança i tothom segueix i se creen altres puestos de feina i tot evoluciona. Es veurà que en la intel·ligència artificial no sé quin puesto se crearan. Si mos començam a carregar tots els puestos de feina, què farem, no?
Sortiran uns altres. Jo crec que és una tecnologia que s'adaptarà a la nostra manera de viure i de ser. Quan se va inventar, descobrir, com s'ha dit, l'electricitat, pues el sereno que iba encendiendo las luces de la calle de gas y tal, pues va a perder la seva feina. Però se va crear la professió d'electricista. Uh-huh. Bueno, pues hemos mejorado con esto. Pues yo creo que sí. La intel·ligència artificial eliminarà feines improductives i tal, pues probablement, molt probablement, en generarà unes de noves. Segurament també. Dejem respirar, perquè avui estic jo en plan muy yoga i muy zen, però crec que no hem de cercar respostes immediates a tot el que està succeint, deixar-lo que respire, deixar-lo que evolucione, hacia dónde va, i tengamos cuidado. La intel·ligència artificial pot fer molt de mal, com deies tu, evidentment, emplear malament, però un guinevet de cuina també.
Correcte.
Jo l'empleo per tear una ceba, però si no, no menjaré ceba. Home, puc matar una persona amb un guinevet, clar, però l'uso que le haga serà l'uso que jo le quiera dar a. No. Tiene que estar regulado el uso de los cuchillos. Hombre, no lo puedes subir en un avión, no pots fer segon quin tipus de coses, pues en la intel·ligència artificial s'haurà de fer algo per escut. Ha d'estar tot regulat al mil·límetre i ha estat tot definit avui? Jo crec que no. Jo crec que hem de deixar que se vagi movent i en funció dels terrenos que vagi ocupant, pues allà s'haurà d'anar acotant o no, o deixar-lo evolucionar. Però això, i això xerrava amb en Borja abans d'entrar a l'estudi, requiere de gente inteligente que procese todo esto i, per desgràcia, jo crec que no estem rodejats de gent molt intel·ligent que sàpiga regular tot aquest tipus d'històries.
Borja, per tancar, era?
A mi me preocupa un poc, per exemple, però que això ja és inevitable, la quantitat de recursos que tot això està consumint, perquè és veritat que consumeix una quantitat d'aigua, certs recursos que consumeix molt, però jo crec que per desgràcia n'hi ha cap un món que cada vegada serà més de consumirà de tot, vull dir, cap... cada vegada per això, me preocupa que qui ha de regular tot això, qui ha de fer tot això, són les persones i seguirà com igual en benefici d'uns pocs. Vull dir, no depara un gran futur per això, però és que no és que sigui optimista, però crec que el món no avançarà cap a un lloc millor. Jo crec que no, que serà lento, no és que sigui una cosa ràpida, però avançant cap a un lloc pitjor, no avançant cap a un lloc més segur per tots, més feliç per tots, no crec que ni en cap aquí.
Jo he de discrepar, massa greu. Jo crec que si anem a un món pitjor, no serà per intel·ligència artificial.
No.
És un exemple, però serà per gent, serà per en Donald Trump.
Sí.
Que no m'escuché los americanos, que no me dejaran entrar en Nueva York. Però crec que ses persones, o aquest tipus de persones, fan més mal en el futur de lo que ho fa la tecnologia. La tecnologia, crec jo, que suavitza, de fet, la transició cap a un futur. El que passa és que determinats, i això sí, determinades persones del món polític, que fan geopolítica, s'encarreguen de bloquejar tot això i de dinamitar tota aquesta història.
Estic totalment d'acord. Jo me referint a això.
Jo tinc una certa esperança en el futur, però, bueno, també un optimista és un pessimista mal informado. No? A mi jo tot com va passar.
Jo, si puc fer una puntualització. Jo, una de les persones que més disfruto conversar és el meu amic en Rodrigo Taramona, li envio una ferrada des d'aquí. Ell és, bueno, també un divulgador de tecnologia, d'intel·ligència artificial i tal, i la veritat és que disfruto molt de xerrant amb ell. I jo estic un poc més a la part d'en Borja, que crec, no des... O sigui, entenguent en Miquel que seran la gent que empleant ses IA malament, no? Que pot ser, per entendre qualque manera fàcil, lo que mos pugui dur a un escenari distòpic, no? I ell lo que troba és tot lo contrari. En Taramona lo que diu és que sa intel·ligència artificial i ses noves tecnologies mos han de dur, tornant a lo que deia abans, és a ser més humans. Si nosaltres aconseguim que ses IAs mos paguin sa feina, nosaltres per què hem de fer feina, no? Ser humà, hi ha gent que diu, no, nosaltres estem aquí per fer feina. No, nosaltres hem vengut aquí, hi ha gent que té la mala sort de que la seva vida és més curta, n'hi ha gent que la té la vida molt llarga. L'hem de disfrutar, tot el que puguem. Hem de sortir, hem de viatjar, hem de conèixer gent, hem d'anar a un bar, a un restaurant, a menjar, a caminar, a passejar. No estem aquí per fer feina. Si hem arribat a un punt que la feina passa a estar obsoleta, aventura és el moment, no? I com hem de viure? Bueno, que la intel·ligència artificial i que les noves tecnologies mos paguin a nosaltres la vida. Bueno, és disfrutar de la vida.
Com a idea, mola.
Sí, bueno, jo m'apareix que és...
En Borja està pensant... Oh, bravo.
Això és una nova era.
Sí,
ara restaurants, hi ha restaurants que no... S'ha trebat gent a l'aeroport de Barcelona i hi havia un robot que tu li posaves el que volies i t'ho treia. Ja hi ha robots que cuinen, hi ha robots que cocteleros, hi ha robots camarers, hi ha robots que solden, màquines... Els nous trens de construcció d'automòbils... Hi ha molt poca gent. Cada vegada n'hi haurà menys. Aquesta gent ha de trobar una altra feina, no? El que dèiem. Ventura no. Ventura no ha de trobar cap feina. I aquests robots han d'estar pagant impostos. I aquests impostos, que vinguin cap a nosaltres. I tenir una renda universal que no mos permeti ser rics. Si qualcú li fa ganes ser ric i fer feina, perquè disfruta de fer feina. Jo disfruto de fer feina. Ara, si pogués estar tot el dia a la playa i poder viure tranquil, que ho faria.
Que avorrit estar a la playa.
Això ho deia... Escalant,
ho deia en Taramona i ho deia en Elon Musk a Davos fa una setmana. O sigui que...
Això és que en Taramona és amic d'en Musk.
Ah, deu ser això. Deu ser això.
Són de la mateixa corrent.
Sí, sí.
Pues, no, precisament no.
Mos podia contar qualque cotilleu, idò.
Idò, ja anem acabant i només mos queda una paraula... Jo vos convid, primer de tot, a mirar el cel, mireu.
Els núvols, jo hi faig el sol mortal, la tombarella i el pedral. Els núvols, tot és blanc, i jo hi faig l'angelet i l'esquimal. Els núvols, sóc un infiltrat, que ha entrat en el regne del cel sense haver estat jutjat. Els núvols, com un arbre arrencat, no hi faig cap fruit ni tinc arrels, però tampoc faig cap mal. Els núvols amb el temps i una canya, puc esperar que es moguin les muntanyes, somiant truites i mirant les musaranyes. Mentre vaig, cau pedregada.
No ho vol ningú la darrera paraula i aquí hem de fer ronda ràpida perquè haurem de donar pas a la radionovel·la, capítol 20. També vos demanaré per la radionovel·la, però ningú, Borja.
Estan en niguls.
Dijo él, mirando.
M'ha deixat aquí.
És xula, aquesta cançó de Marc Parrot.
T'anava a dir, m'encanta Marc Parrot com a personatge. Sí. Jo me'n recordo com va començar amb el xaval de la teca.
Sí, sí.
I ja me va fascinar un poc, i després el vaig conèixer un poc qui era com a productor i tal, i té unes mans com a productor i una sensibilitat que és espectacular. Mm. I quan l'he escoltat m'he quedat allà
en
els núvols.
En els núvols, Miquel Àngel, ningú.
Pensava en Son Goku, que anava, no me'n recordo com era, Núvol Quinto, o algo així, no? que anava, s'aprovava damunt, i sortia disparat amb un núvol d'aquest. I tots en volíem un.
Volia un núvol.
Sí, sí, sí. Per sortir disparat, era un mitjà de transport collonut.
Jo encara el vull per sortir disparat de vegades. Eh? Puedo escapar ràpid, que segons quines situacions me caguen.
Nigull, Julià.
I d'això també està ennubilat, no? Aquests moments pocs que tens la sort de tenir, de poder intentar no pensar en res, de poder desconnectar, d'estar amb música, mirant-te la mà i sense fer res, aquests moments són meravellosos. Uh-huh. Estan nubilats.
O sigui, a vosaltres voleu quedar això dalt del núvol, eh? Que ningú molesti. Com en un núvol, això és que estava enamorats.
Ja, vaig a canviar de terci. Doncs. Jo me llep ses sueres i el que vaig és un nígul. El que tenim, és que tenim miopia, tenim aquest problema.
I ara ja donarem pas en el capítol 20 d'Entre avui i demà, la radionovel·la Miquel Àngel. Crec que tots tres teniu un paperet en aquesta radionovel·la.
Sí.
Conta-mos, sí. Fem-nos una prèvia. No spoiler, però fem una prèvia.
Bueno, jo estic fent una mica es dolent d'en James Bond, no? en aquesta radionovel·la, i tenim aquí en Bernat d'Esport, de tenc a l'esquerra en Bernat d'Esport, que va fer sa veu.
Bones tardes, bon després.
I tenim un nou personatge amb en Borja, que serà el meu minion, en realitat, no? el meu operari, segon, que me dirà que m'intentarà calmar de tot el que me surt malament i tal. I sí que li donaran la benvinguda a la radionovel·la.
Idò, gràcies a tots per participar en aquesta radionovel·la coral que feim entre moltes veus i moltes mans, que ja arriben al capítol 20 i que això ja mos queda res, per desvetllar què passa, Miquel Àngel.
N'hi ha 24 en total, o sigui que això està...
Això està fet, ja.
Sí, sí, sí. Ara passaran aquests 4 capítols, 5 capítols que mos queden, passaran coses molt interessants, però no està tot cerrat.
T'anava a demanar, tens el final escrit?
Sí. Sí, sí. Sí, sí. O sigui, m'hauré de sobornar molt perquè el digui ara, però bueno, també són barato, vull dir que... Però bueno, no ho direm en ventana per respectar una mica més públic.
Vinga, idò, mos pujam en el nígul d'en Son Goku, però per fer un viatge de segons, i ja anirem en el capítol 20 d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Borja Sales, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Miquel Àngel Palleres.
Gràcies a vosaltres.
Julià Puig.
Moltes gràcies.
Tres ràdios, música. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Dilluns, a partir de les 7 del vespre, Mallorca-Sevilla.
Els vermells en zona de descens necessiten sumar 3 punts.
Hay que competir mucho más.
Tenemos que ser un equipo mucho más rocoso, mucho más sucio.
Yo me tengo que dedicar a parar balones.
Viu amb les forces en joc una jornada de futbol i de mercat.
I és que quan acabi el partit, a la mitjanit es tancarà el mercat d'hivern i ho seguirem fins al darrer minut.
En directe a IB3 Ràdio i també al canal de YouTube.
Enganxa't!
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Ara comença Entre avui i demà, la radionovel·la. Una història per capítols escrita a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana.
Capítol 20. La capa. Eren les dues del migdia. Havien passat 4 hores des de que la UNESCO havia aprovat la moratòria, però encara en faltaven 68 perquè fos efectiva. El canal entre Mallorca i Cabrera, les coordenades falses s'havien convertit en l'escenari d'una recerca frenètica i estèril.
Informe de situació. Què veus?
Doctor, l'ROB està a cota zero. Hem pentinat el quadrant 2 vegades.
I bé? On és el delicte? On són les restes que deies predir de la nina?
No hi ha res, senyor. El fons és completament pla. Només hi ha una capa de sediment i posidònia morta. Ni metall, ni fusta, ni ceràmica.
Augmentau la potència del sonar d'escombratge lateral. Ha d'estar enterrat.
Senyor, hem penetrat 2 metres en el substrat. No hi ha anomalies. Aquest fons marí està verge. No hi ha restes identificables dins aquesta era geològica. Simplement, aquí no hi ha hagut mai cap naufragi.
Maleïda sigui...
Doctor Salvà, tenim un contacte visual a la superfície.
Què és?
Una embarcació recreativa, un llaüt vell. Està just al centre de les coordenades que teníem marcades.
És ell?
Sí, és en Bernat Desport, el contacte local de la Núria Sastre.
Mira'l, és allà completament immòbil. Connectau-lo amb megafonia exterior.
Bernat Adrobé, sabem que ens escolta. Apropau-vos immediatament al nostre costat d'estribord.
No reacciono, senyor, ni tan sols ens mira.
S'està ignorant. Està ja assegut des que no nosaltres calant el volantí com si fos un jubilat qualsevol un diumenge de matí. Com si un vaixell de 50 metres no estigués a punt de passar-li per damunt.
Vols que enviem la llanxa ràpida per abordar-lo?
No, no, no. Mira el que fa. Està menjant-se un panet?
Pareix que sí, senyor.
S'està provocant. Sap perfectament que aquí baix no hi ha res.
Doctor, l'ROV s'ha enganxat amb unes algues. En intentar alliberar-lo, els propulsors han aixecat un núvol d'arena que ens ha deixat sense visibilitat. Hem de recuperar el robot o ens arriscam a perdre.
Recuperau el maleït robot! M'han fet venir fins aquí, m'han fet mobilitzar recursos, cremar combustible i temps per veure un pescador de serrans enmig de no res.
Senyor, acaba d'arribar una alerta de premsa. La UNESCO ha publicat una resolució per eliminar.
Quan? Com?
Fa 10 minuts. Una moratòria que serà efectiva en 68 hores. Si toquem qualsevol derelicte, després d'aquest termini, ens bloquejaran a tots els ports internacionals.
Han guanyat la partida d'escacs. Han utilitzat aquestes coordenades falses per guanyar temps mentre movien els seus fills als despatxos. La Núria Sastre es creu molt llesta.
Donem l'ordre de tornar a port?
Sí, però no m'ha acabat. Si no poden jugar escacs, canviarem de joc. Passarem a la boxa.
Senyor?
Oblideu-vos d'en Bernat. Ell només és l'esquer. Un peó sacrificable que no obrirà la boca. Vull la reina.
La Núria.
Ella té les coordenades reals i me les donarà abans que s'esgotin aquestes 68 hores. Activau l'equip de Terra Palma. Vull vigilància constant sobre casa seva.
Quin és l'ordre?
Esperau que surti, i quan estigui sol i vulnerable, l'agafau. Vull que sigui net, sense testimonis.
Ho sabia. El vaixell d'Argos està virant. S'allunyen de les coordenades falses.
I en Bernat?
Ens acaba d'enviar un missatge. Mira, han partit amb la cua entre cames. No m'han dit ni adeu. Per cert, no he pescat res. Avui el peix no volia menjar.
Gràcies a Déu. Està bé. Tenia por que li fessin alguna cosa.
En Salvà és un home de negocis, encara que siguin bruts. No guanyava res fent mal a un pescador davant de tota la tripulació. El seu objectiu són els milions que hi ha sota l'aigua.
I ara sap que no són allà.
Exacte. I això el farà tornar a Palma. Furiós. Núria, a partir d'ara la situació es tornarà molt més perillosa. Ha vist que la via de la recerca ha fallat i que la via legal de la UNESCO està a punt de tancar-se-li els nassos.
Què li queda?
La violència. La desesperació. Vaig a comprovar les càmeres de seguretat exteriors. No vull sorpreses.
Mentre en Ramon anava a fer la ronda, em vaig quedar mirant per la finestra. El carrer estava tranquil. Un parell de veïns passejant al car, un cotxe de repartiment blanc aturat a la cantonada... Tot semblava normal. Però les paraules d'en Ramon em ressonaven. La desesperació. No sabia fins a quin punt un home com Salvà podia arribar a estar desesperat.
Objectiu localitzat. Som a la cantonada.
Situació?
El mercenari no surt. Només la veiem a ella a través de la finestra. Pareix que es prepara per sortir. No, espera. Torna a seure's.
Paciència, teniu temps, però no folleu.
I si surt amb ell?
Aleshores, esperau. No vull un tiroteig enmig de Palma. La vull a ella tota sola, vulnerable. Recordeu, és una operació d'extracció ràpida. L'agafau, l'apujau a la furgoneta i desapareixeu.
Entès.
Vaig decidir que necessitava aire. Només anar fins al forn de la cantonada a comprar pa i tornar. En Ramon estava ocupat al pati de darrere revisant els sensors. Seran 5 minuts, vaig pensar. Què pot passar en 5 minuts a plena llum del dia? Vaig agafar les claus i vaig obrir la porta. Vaig fer 3 passes. El cotxe de repartiment blanc va arrencar de cop. I llavors vaig entendre que 5 minuts eren més que suficients per canviar-ho tot.
Entre avui i demà, la radionovel·la és una producció de The Acorde Agency per IB3 Ràdio. Divendres que ve, a la mateixa hora, na Núria descobreix que la distància entre la llibertat i el perill és només una porta oberta. Aina Serres, Núria Sastre, Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, Miquel Àngel Palleres, el doctor Màrius Salvà, en Xema González ha posat veu a l'operari tècnic i en Borja Sales a l'operari ajudant del doctor Salvà. Les paraules polisèmiques que hem integrat en el capítol d'avui han estat capa, era, calar i núvol.